Alemanya va demanar el reingrés de Puigdemont a la presó, una petició que incorporava noves proves aportades per les autoritats judicials espanyoles. Aquesta notícia ha completat una sèrie d'informacions judicials amb Alemanya i Puigdemont com a punts de referència, però avui la justícia també és notícia perquè el jutge Pablo Llarena del Suprem ha denegat la llibertat als diputats Jordi Turull i Josep Rull per assistir a la presa de possessió demà com a consellers. Considera que hi ha risc de reiteració delictiva potenciada després que Quim Torra hagi declarat la seva intenció de continuar amb el procés. Precisament el president de la Generalitat ha enviat una carta a Mariano Rajoy per saber quins són els inconvenients que troba, diu, en els consellers nomenats. De moment, Torra manté la presa de possessió per demà amb totes les incògnites en l'aire, perquè no han estat publicats els nomenaments dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat. I el Partit Popular suspendrà la militància de manera cautelar Eduardo Zaplana, que ha estat detingut avui per la Guàrdia Civil per blanqueig de capitals, i també altres persones arrestades i que puguin ser militants del partit. I destaquem també que avui és l'últim dia del seminari sobre els pobres vicaris de Crist organitzat per Cristianisme i Justícia, a les 7 de la tarda al carrer Roger de Llúria.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Com cada dimarts, ho tenim tot preparat per començar el programa de les persones grans. Tenim a l'estudi 1 de Ràdio Estel personal expert en geriatria. Tenim el guió i, sobretot, tenim la il·lusió de passar 60 minuts amb tots vostès. Un programa amb el que diferents professionals amb geriatria posaran a debat el que succeeix al món de l'edat d'or, tot el que necessitem conèixer de les persones grans. A Es Gran Ser Gran hi trobaran consells de geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social. En resum, el que ens pot interessar conèixer d'una residència de persones grans. Un programa de divulgació sanitària dedicat a la geriatria. Benvinguts a l'hora de Es Gran Ser Gran. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com cada dimarts a les vies de so, Mario Ramírez, a la direcció Josep de Martí. Avui serà només a la direcció, ja que no ha pogut estar entre nosaltres per motius de feina, ha hagut de viatjar. Si ens va prometre que ens escoltaria si pot, doncs és aquí una salutació. A la consulta del treballador social, en Carles Reixac. I a la conducció, avui, Carles Reixac. I qui us parla? Marc Rius. Les persones, com tots els òrgans vius, envellim. S'estima que l'edat màxima de vida de l'ésser humà es situa al voltant dels 115 anys. Durant el procés d'envelliment, els diferents sistemes del cos humà experimenten una sèrie de canvis. Aquests canvis, encara que siguin universals, són diferents en cada persona, ja que cadascú envelleix de manera única. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes de les persones grans. Avui ens presenta i condueix els convidats el senyor Carles Reixac, que és treballador social, especialista en dependència i gent gran. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
Avui també toca tot dissabte, el dimarts passat també i avui també.
Exacte.
Presentar el programa. Doncs endavant, aquí tenim l'estudi de Ràdio Estel, moltes persones expertes en el tema.
Exacte. Doncs mira, jo si recordes, ja fa unes setmanes quan en Josep no va poder venir, jo vaig parlar d'un tema que era de quatre germans que eren centenaris, que tenien uns 101, 103, 109 i 110 anys, els quatre, els quals eren objecte d'estudi sobre l'envelliment, si ho recordes bé. Doncs avui, com a mi aquest tema em fascina, el tema aquest de veure com la gent es fa gran tan bé, volia parlar d'un tema que també s'hi assembla molt. I és que he trobat una notícia d'un home de 99 anys que ha batut un rècord del món en un esport. Saps quin és?
No, quin?
Quin diries que és?
Tenis no, no.
Tenis no. És natació.
Carai, Déu
natació. Déu. Doncs resulta que aquest home de 99 anys ha batut el rècord del món dels 50 metres d'estil lliure amb un temps de 56 segons i 12 centèsimes. Òbviament, però, aquest rècord s'emmarca dintre la seva categoria d'edat. De 100 a 104 anys, perquè, clar, no es pot competir amb el que té 20 anys.
Sí, clar.
Òbviament. Doncs, clar, però llavors et preguntarà, si aquest senyor té 99 anys, com pot ser que s'englobi dintre de la categoria de 100 a 104 anys?
Clar,
és perquè li faltava pocs dies, 15 o així, per fer els 100 anys. Llavors ja van decidir incloure'l dintre dels 100 anys.
Déu-n'hi-do.
Doncs diu aquest periodista que ha fet la notícia que el senyor Corons, que és aquest senyor que ha fet el rècord, només li feia falta una ajuda per pujar al pollete, que és aquesta estructura de ciment en la qual et tires a la piscina. De fet, diuen que únicament li feia falta ajuda per pujar aquí al pollete, però com un cop dalt, i es tirava cap a la piscina,
igual com
i ell feia. De fet, tenien inclús, la gent que valorava tenia inclús tan clar que podria arribar a fer el rècord que li van posar competència al carrer del costat, perquè es motivés.
Clar.
I a més, el que va fer va ser que l'última persona que tenia el rècord era un senyor del 2014, en John Harris, i ara aquest senyor, el senyor Corons, el rècord l'ha batut per més de 35 segons de marge, que és quasi res. Però llavors ell mateix deia, a aquesta edat, clar, amb 99 anys, el cop costa molt aixecar-se, costa molt caminar, et canses molt més ràpid, però, com diu ell mateix, amb sensatesa, les recompenses són astronòmiques.
Hombre.
Però llavors et preguntaràs, aquest senyor, amb l'edat que té i fent aquest rècord, tu creus que deu anar de cada dia, que ho ha fet tota la vida? O què en penses?
Jo penso que és una persona que ho ha fet cada dia de jove, ja.
Doncs no. Resulta que aquest senyor va començar a nedar quan era molt, molt jove, abans de la Segona Guerra Mundial, va nedar uns anys, i el que va fer va ser, quan va passar la Segona Guerra Mundial, ho va deixar i no va fer mai més esport. I quan tenia 80 va dir, em ve de gust tornar a fer esport. I va agafar i es va apuntar a natació.
Carai, pues.
I a dia d'avui neda cada setmana tres vegades i, a més, quan té temps lliure, a més, va al gimnàs.
Aquest senyor fa honor al seu nom. Ara faré un acudit molt dolent, però és per dir Colons, Colons.
No? Totalment. Corons, Colons, sí.
Sí, sí, carai.
Exacte, doncs bé, avui ens acompanya José Luis Montserrat, director de residència a Palau Residencial a Palau de Plegamans, que ens farà una entrevista a Trini Guzmán. Endavant.
Hola, molt bona tarda, Carles.
Bona tarda.
Doncs seguint amb la línia de les entrevistes que s'estan fent a diferents centres, doncs avui ens acompanyarà Trini Guzmán, que és la directora de residència Les Fonts. La Font, perdó, de Sabadell. Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
La Trini és una persona que la conec fa molts anys, amb un gran bagatge d'experiència. Llavors, la primera pregunta és... realment, quants anys fa que treballes... perdó, canviaré l'idioma perquè sé que em va demanar que li fes en castellà. Trini...
És igual, com vulguis.
En castellà, vale, no hi ha cap problema.
Vinga, pues.
¿Cuántos años hace que trabajas en el sector de residencial, geriatría, gerontología?
Pues desde el año 1987.
87. Ya se me escapa, estamos hablando de más de 30 años.
Yo creo que no había ni nacido siquiera.
Bueno, yo sí.
Tú sí.
A lo mejor alguno... Carles, a lo mejor...
Yo no. En el 91, no. En el 91.
Sí.
Entonces, ¿cómo empezaste? ¿Con una residencia?
Empecé trabajando en una residencia. Yo era administrativa, soy administrativa, y empecé trabajando en una residencia como gerocultora, porque... Te lo explico así...
Empezaste en la base, digamos.
Empecé en la base, exactamente. Empecé en la base en una residencia en Viladecavalls. Y empecé porque estuve un tiempo sin trabajar, pues por trabajo de mi marido tuve que irme a otros sitios a vivir y dejé mi trabajo, estuve en excedencia de donde estaba trabajando y cuando regresé pues la excedencia ya se había cumplido y yo no encontraba trabajo, aparte de que siempre me había llamado muchísimo la atención a las personas, ya no solo a las personas mayores sino a cualquier persona que necesitara atención, valga la redundancia. Entonces, cuando regresamos de uno de los traslados de mi marido, empecé a buscar trabajo como administrativa y era imposible, porque empezó con la época aquella de los ordenadores y IBM, etcétera, etcétera, y como administrativa yo pues no, allí no cuajaba. Entonces empecé a buscar como una loca trabajo, porque yo necesitaba trabajar. Y un buen día, es que fue así, en un anuncio de un diario de Tarrasa, leí que se necesitaba una gerocultora para una residencia. Bueno, entonces no se llamaban gerocultoras, se necesitaba personal para una residencia. Y allá que fui y allá que me quedé, me hicieron una entrevista y me quedé trabajando, como tú bien dices, desde la base. A los 3 meses ya era la encargada de la residencia porque me lo comía todo. O sea, es que disfrutaba como no te puedes ni imaginar en aquel trabajo. Y bueno, poquito a poco fui haciendo cursos y más cursos y más cursos hasta que tuve la oportunidad de coger una residencia en traspaso en Sabadell. En el año 1992, y desde entonces, pues ahí estoy. En aquel momento tenía la residencia 25 plazas y 7 trabajadoras, y actualmente tenemos 74 plazas y 46 trabajadores. O sea, hemos ido evolucionando y esa es un poquito mi historia, ¿no?
Y en esta larga trayectoria que has estado viviendo en todos estos 30 años de experiencia, ¿crees que la atención que ha habido desde la primera residencia donde trabajaste a cuando cogiste la primera residencia actualmente, ¿crees que ha ido evolucionando un poco el trato a las personas, lo que es la relación con las familias, la relación con los trabajadores? ¿Crees que ha habido un cambio?
Hombre, yo creo que sí, un cambio importante, sin lugar a dudas. Ten en cuenta que cuando yo empecé es que no había prácticamente ni normativa. En 1987 se regían por la normativa de hostelería muchas de las residencias. Justamente ese año fue cuando empezó a salir, en 1987, la normativa. Mucho cambio ha habido. Josep de Martí, precisamente, era uno de los inspectores que había en aquella época. De eso lo conozco, ¿no?
¿Era muy duro?
Era durillo, sí, era durillo. Lo que pasa es que la que luchaba en aquel momento era la directora de la residencia donde yo trabajaba. Yo estaba un poquito en la retaguardia en ese aspecto, ¿no? Pero sí, cuando lo veías venir ya te ponías firme, sí, sin lugar a dudas.
Yo conozco que has realizado muchísimos viajes para intentar conocer otros tipos de residencias, ya no solo en Cataluña, por el resto de España, por Europa. Aproximadamente, ¿cuántas residencias puedes haber llegado a ver en tu vida?
Cuando estoy en trabajando, prácticamente no conozco ninguna de las de alrededor, porque es que no me da tiempo. Ten en cuenta que esto es una entrega total y tú lo sabes. Son 24 horas al día de trabajo. Pero sí que es verdad que cuando tenemos la gran suerte de escaparnos, como hemos hecho con Josep de Martí en varios viajes, eso es genial. Hemos conocido muchas residencias de todo tipo. Fundaciones, cooperativas... formas diferentes de trabajar, es enriquecedor al máximo. Yo lo recomiendo a todo el mundo, que vayan, que salgan al extranjero, que vean lo que hay y que luego nos traigamos esos conocimientos que son indispensables para ir creciendo, porque están un poco más adelantadillos que nosotros, bastante más.
Pero yo cuando hablo contigo a veces me dices, no solo en el extranjero, ¿no? Viajes por dentro de España, también hay modelos que...
Por supuesto, pero te puedo asegurar que como en Cataluña, en pocos sitios, ¿eh? También te lo digo. O sea, vamos bastante, aunque la inspección es muy dura, pero tengo que reconocer que también somos Somos un colectivo en Cataluña muy importante. Y, de hecho, cuando vienen directores de otros sitios de España a visitarnos, así lo dicen. O sea, se quedan admirados de cómo llevamos todo el tema de...
Y esos referentes que has visto en el extranjero, ¿qué crees que, sobre todo, es la diferencia? ¿Tema de modelo asistencial? ¿Tema de estructuras?
Bueno, también hemos ido a centros importantes. También no nos ha llevado a cualquier sitio. Nos ha llevado a sitios que sí, que es estructura increíble. Con el tema de Alzheimer, yo me he quedado alucinada, sobre todo. Yo creo que fue en Alemania, si no recuerdo mal, una que vimos, una residencia que dije, si alguna vez me ocurre esto, que me lleven allí, aunque no sepa el idioma, porque total tampoco me voy a enterar, porque es que lo vi tan bonito aquello, tan una atención tan increíble, de verdad. Yo veía personas paseando por la residencia sin ningún control de nadie, o sea, no pasaba nada si se caían, o sea, iban a recogerlas, lógicamente, pero que llevaban una libertad tan tan digna de o sea, que a mí se me caía la baba viendo aquello, te lo digo de verdad. Un señor estuvo durante 10 minutos por lo menos intentando levantar una tapa en el jardín, que lo veíamos desde una ventana. Pues el hombre allí estaba tan entretenido y nadie le decía nada. O sea, esa libertad de las personas que tienen Alzheimer, de no estar coaccionándolos ahora por aquí, ahora por allá, que es lo que se hacía antes, ¿eh? O sea, ahora, gracias a Dios, estamos aprendiendo mucho al respecto, pero ahora la libertad que tiene una persona con Alzheimer dentro de un centro es una maravilla. Por suerte también las sujeciones ya han pasado la historia, entonces ahora es un ciclo increíblemente bueno el que estamos empezando, porque todavía lo estamos empezando.
Supongo que la residencia que te refieres es una que vimos una vez, creo que era en Suiza, que era una residencia con varias plantas, que no había ninguna barrera arquitectónica. Estamos hablando de 3-4 plantas, todas hechas con rampas, se comunicaban con el jardín, con las diferentes plantas, y tenían los residentes libertad completa para moverse por todo el centro.
Incluso dormían donde les apetecía, y recuerdo que habían manzanas o cestos de fruta en diferentes sitios de la residencia, que si alguno de ellos le apetecía en un momento determinado, pues la cogía y se la comía. O sea, muchos detalles que pueden pasar inadvertidos para alguien que no es del gremio, ¿no? Pero que nos llamó muchísimo la atención y que muchas cosas las hemos ido implementando en nuestras residencias. Muchos detallicos vamos cogiendo, porque si yo visito ahora tu residencia o la de Emilia o la de Julia, vemos siempre que hemos cogido siempre algo en los detalles, ¿no? En los detalles de la residencia, y me imagino que lógicamente también en muchísimas otras cosas. Vamos aprendiendo. Seguimos aprendiendo.
Y si hablamos del modelo, ahora mismo estamos siempre hoy empezando a escuchar el tema del modelo de atención centrada en la persona. ¿Crees que es un modelo nuevo? ¿Es algo que ya hacíamos? ¿Es algo que estamos trayendo de extranjero a través de todos estos viajes?
Bueno, a ver, yo creo que la atención integral centrada en la persona la hemos tenido siempre. Lo que pasa es que ahora, pues, es como más protocolarizado, ¿no? O sea, es todo... Yo creo que siempre hemos estado muy pendientes de ellos, los que nos dedicamos a esto. Pero me parece bien, ¿eh? Me parece bien que haya máster, que haya universidad al respecto, y porque hay mucha gente que desconoce este tema y que tienen que conocerlo. Y la gente joven que se está interesando por trabajar en residencias tienen que saber lo que es la atención integral centrada en la persona. Porque aunque sí que es verdad que siempre hemos estado muy pendientes de ellos, pero sí que es verdad que a veces, ¿cómo te lo explicaría yo? Las personas mayores que nosotros hemos tenido hasta ahora son personas de la posguerra y muy... ¿Cómo te lo explicaría yo? Son personas que se adaptan mucho a...
Complacientes,
se adapta. Exactamente. O sea, los convences enseguida. No tienen un criterio... Algunos sí, pero... me vengo a referir que los que vamos ahora a entrar en una residencia vamos a ser mucho más exigentes que los que estamos cuidando hasta ahora. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora, cuando yo vaya a tu residencia, te pediré que me pongas un ordenador en mi habitación. Imagínate si ha evolucionado la cosa. Y te diré, a las 10 quiero el desayuno, no lo quiero a las 8 de la mañana, por algo, por ejemplo. O sea, está cambiando todo. Está cambiando, y la atención integral centrada en la persona, pues es eso. O sea, que cada uno haga lo que dé la realísima gana, sin molestar al vecino, lógicamente, y sin molestar tampoco al personal, ¿no? Pero que se puede hacer. Y no es necesario que haya más personal, porque también hay mucho... se cuestiona mucho el tema de que sí tiene que haber más personal. No tiene por qué. O sea, puede ser un poquito de diferencia de ratio, pero tampoco una cosa exagerada.
Entonces, ¿que una persona puede hacer lo que quiera sin molestar a otros es el futuro?
Me temo que sí. Me temo, no, yo creo que sí, que tiene que ser así.
Clar, perquè qui paga mana.
Exacte.
Si paguen una residència, doncs per què no poden dir que li portin el dinar a l'habitació?
Exacte.
O volen esmorzar a les 10, no a les 8.
És que ara ho hem tingut bastant bé, eh? Tots els que cuidem, les coses com siguin.
Ha sigut una mica com un quartel, una miqueta...
La paraula no queda massa bé, però sí.
Amb un horari, molt estricte.
Exacte, molt estricte.
Jo per l'experiència que tinc, també treballo en una residència... És que molts cops ens veiem condicionats per la normativa. Tothom s'ha d'aixecar, tothom s'ha de fer... I llavors, trencar tota aquesta estructura... als treballadors no els agrada, evidentment, perquè és més fàcil tenir tot organitzat, però és que la normativa o les inspeccions que et venen a revisar, trencar aquesta idea de que hem de tenir tot protocolitzat, tots uns horaris, i dir-li, quan esmorza? No, quan ell vol. Com que quan ell vol? I, clar, ve la normativa i diu, no, és que han de passar més de 4 hores sense que pugui menjar. No, és que si ell no vol menjar tot el dia, que no mengi. Això sobta i xoca... I s'ha d'entendre molt bé aquest concepte.
Les normatives, segurament, com tot, com les lleis aniran canviant, a mesura que veuran que les la gent demana més.
La normativa pot canviar, perquè canvia avançant-se, o com en molts dels casos, és a mesura que avança la societat, jo crec que anirà avançant.
I us llanço una pregunta als dos, que és que últimament no veig, i de fa també un temps, veig moltes notícies que diu que a les residències es pateix desnutrició. Això és veritat?
Què entenem per desnutrició? Comencem per aquí.
És molt senzill vendre un titular de aquí hi ha desnutrició, o a tots els centres hi ha desnutrició, però quin tipus de desnutrició? Clar?
Per començar, si jo poso el plat que marca la normativa a cada persona, és que ni tu mateix te'l menges. Sobre menjar. Llavors, el que passa molts cops? Que el menjar que li posem, per normativa, no és el que vol la persona. Què volem? El que vol la normativa... o el plat que li agrada al resident. Doncs si jo vull menjar un plat de sopa i vull menjar unes llenties, i avui no vull menjar l'altre plat que hi ha, doncs hem de decidir. Llavors, què volem? Tot protocolitzat, nutrients, tot el que vulgui, diu la normativa, o hem de deixar que la persona triï? Llavors, tu mateix estàs veient que hi ha un tema, una problemàtica de que triï la persona o el que diu la normativa. Si agafem l'estàndard de desnutrició, la persona potser no menja tot el que ve de menjar. Però la pregunta és, desnutrició, a les residències o al seu domicili?
Es que también dicen en los domicilios, claro. O sea, ten en cuenta que cuando una persona ya se empieza a hacer mayor, su cuerpo tampoco, la adaptación a la alimentación no es la misma que cuando tienes 30 o 40 años. Lo mismo que el pelo, si nos miras el pelo, tampoco es lo mismo cuando tienes 65 o 70 años que cuando tienes 20. O sea, el cuerpo poquito a poco va perdiendo, lo mismo, eso es lo mismo que cuando llevas a una persona a urgencias, lo primero que dicen es que está o deshidratado o desnutrido. Eso es, para mí es una puñalada, porque es que estamos tan pendientes de que eso no ocurra. De hecho, hacemos unos análisis periódicos para ver cómo están de hierro y para llevar un control exhaustivo de su salud, cosa que en una residencia no se debería de hacer porque no somos hospitales, pero aún así lo hacemos para llevar ese control, ¿no? Que como mínimo lo hacemos una vez al año. Entonces, hay que darse cuenta que las personas mayores nos vamos deteriorando y que cada vez tenemos... agua no beben. Es que para darles este vasito de agua, te las ves y te las deseas. Sí, claro. Entonces, tienes que darles sopas, zumitos, o sea, insistir mucho.
Una pregunta,
¿no?
Carles. El tema de la desnutrició que parlaves és notícia en general de la gent gran. Sí. El que entenc. Llavors, aquí molts cops s'ha presentat el tema de que quantes persones realment viuen en una residència? Les residències sempre s'ha dit aquí que és el millor recurs pel 5% de les persones grans. Sí, llavors, quan surt una notícia, estem parlant de que les persones grans viuen a casa seva, tenen llibertat, i ells mateixos són els que mengen i són de menjar. Llavors, hem de diferenciar el que són centres, el que fan un control i voluntàriament poden decidir o no decidir, a de les persones que estan al seu domicili, jo crec.
Doncs, si et sembla, pel següent programa o un dels propers et portarem més notícies i les comentem.
D'acord, molt bé, Carles.
Molt bé, doncs, pel que estem veient avui, que inclús parlarem de l'Alzheimer... És important, no?, tenir els records.
És bàsic, tenir els records.
Doncs, si us sembla, anem a escoltar una cançó de Karina que parla del baúl de los recuerdos. Escoltem-la.
Que poco significan las palabras, tú, si cuando sopla el viento se las lleva tras él, y que És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Continuem a És gran, ser gran. Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient té allò que està pensant. Jo voldria preguntar, doncs ara poden aprofitar que avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel tenim experts amb el tema. Prengui nota, el telèfon del directe n'hi ha dos. És el 93-409-2771 o el 93-409-2772.
Doncs bé, avui comptem amb la participació d'Imma Fernández, que ve d'Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona, la FAP, i també amb Mercedes Naranjo, que és una familiar d'una senyora amb Alzheimer.
Bona tarda.
Jo us volia preguntar, primer tu, Imma, què és la FAP?
La FAP es la Asociación de Familiares de Malas de Alzheimer de Barcelona. Este año hacemos 31 años, casi cuando empezaste a trabajar tú. Y es una asociación de familiares que hemos tenido o tenemos una persona con Alzheimer, con demencia. Y nuestra función, nuestro objetivo, nuestra misión es acompañar a la familia en todo el continuum de la enfermedad. Acompañar a la familia, tanto al cuidador como a la persona que tiene el diagnóstico.
¿Cuánto tiempo fa que existeix la FAP?
31 años.
31 años, como estaba, cierto es. Entonces, dentro de los objetivos, ¿hay alguno en concreto, aparte del que ya has comentado? Es decir, ¿la misión por la cual se fundó el objetivo ha cambiado mucho desde su fundación a día de hoy?
No, el objetivo sigue siendo el mismo. Es acompañar a la familia y ayudar a la mejora de la calidad de vida. Y aunque estas son unas palabras como muy usadas, siguen existiendo y siguen siendo muy actuales. Ayudar a la familia a mejorar la calidad de vida. La visión de la asociación es, como no, que desaparezca la enfermedad. Pero mientras que esto no ocurre, nuestra misión es ayudar a las familias y acompañarlas en todo el proceso, con una serie de servicios, de programas, de proyectos. Sí que ha cambiado el perfil de persona que se acerca, sí que ha cambiado el perfil del cuidador. Ha cambiado mucho en esos 31 años ahora mismo. Antes la persona que se acercaba a la asociación, que cuesta mucho acercarse a una asociación a decir tengo una persona con esta enfermedad o con una enfermedad neurodegenerativa, antes la persona era no sabía de qué iba, no era Alzheimer para empezar, era una demencia senil, nadie tenía ni idea. Hacían unas preguntas como ¿se contagia? ¿Se pega? ¿Esto qué es? O incluso el perfil del familiar, del cuidador, normalmente eran los esposos, las esposas, y además en una edad avanzada. Ahora cada vez se acercan más cuidadores jóvenes, hijos, que yo siempre digo que están, que es como decía Mercedes un día, tú eres un sándwich, porque cuidas de tus hijos y también de tus padres, y son cuidadores más jóvenes.
¿Pero sigue siendo, por ejemplo, también a día de hoy, la mujer la cuidadora principal?
Sí. El 80% de los cuidadores son mujeres, o bien es la esposa, o la hija, o la nuera. Las mujeres somos las cuidadoras por excelencia, incluso los profesionales que tenemos, seguramente en vuestras residencias igual, el perfil mayoritario es la mujer, es la mujer la cuidadora.
¿Y cuáles son los pasos a seguir en caso de sospechar que un familiar tal vez tenga Alzheimer?
Lo primero era médico de cabecera, a su médico o bien a su médico de cabecera y comentarlo, ¿no? Veo, sospecho que algo no va bien. Porque si se hace un diagnóstico precoz, se pueden tomar medidas, se pueden organizar ese futuro. La persona que padece, que a lo mejor puede que se dé cuenta, o puede que no, que se dé cuenta antes el cuidador que tiene al lado, el familiar, pero puede organizar, ¿no?, su vida, cómo quiere que le cuiden, dónde quiere que le cuiden, quién quiere que le cuide. Es importante todo esto. Dejarlo todo escrito y hablado, sobre todo porque es una responsabilidad el que coge el cuidador. Yo como hija y como mis hermanos tuvimos que tomar unas decisiones que nos costaba mucho tomar esas decisiones. Y a lo mejor si hubiéramos tenido un testamento, ¿no?, de unas palabras o lo que hubiera sido la decisión de mi padre, pues a lo mejor hubiéramos tomado otra decisión. Pero tomar decisiones por otra persona es una responsabilidad tan grande que quizás yo creo que las personas mayores, que siempre nos ocurre, ¿no?, que muchas personas que vienen a la asociación, cuidadores o personas con la enfermedad, es por no molestar al hijo, por no molestarlos, ya cuido yo. Al final es ya se sobrecarga a él solamente por no molestar al hijo. Quizás a lo mejor si lo supiéramos antes todos, dejaríamos escrito unas palabras, qué queremos, ¿no? ¿Quién queremos que nos cuide? ¿Quién no queremos que nos cuide? ¿Dónde queremos que nos cuiden? Organizar nuestro futuro. Creo que és important.
I Mercè, en relació amb el que comenta la Imma, quan un familiar, en aquest cas, per exemple, comentaves la teva mare, que la van diagnosticar Alzheimer el 2010, amb només 62 anys, que era molt jove, què és el que... com rep l'impacte, en aquest cas, tu com a familiar, quan rebeu la notícia?
Bueno, va ser molt fort. A més, ja estava embarassada del meu primer fill. Portàvem molt de temps pensant que alguna cosa passava. Ens deien que era depressió i portava seguiment al neuròleg, un equip del clínic, que és, bueno, impressionant. I quan m'ho van dir, la mateixa neuròloga m'ho va dir, jo no pensava que seria això, no m'ho esperava, pensava més que era un quadre de depressió. I va ser com un tsunami. És que realment és un impacte brutal. Jo, a més, estava embarassada pràcticament de 8 mesos. Vaig tenir que inclús reprimir una mica aquest impacte perquè va ser molt fort. I després va passant el temps. Ella la van diagnosticar molt precoç. Realment va ser molt als inicis. Llavors vas païnt a poc a poc. Vas veient coses, vas veient conductes. La meva mare tenia moltes reticències. Ella deia que no tenia Alzheimer, que això eren coses nostres i del metge.
Llavors el diagnòstic es va fer de forma rutinària quan hi havia algun control o va ser vosaltres que vau notar alguna cosa que no funcionava?
Nosaltres vam notar coses, sobretot amb la conducta, més amb el caràcter. La meva mare i jo som molt distintes, però sempre hem pogut parlar, sempre ens respectàvem molt. I va arribar un moment que no es podia parlar amb ella. Tot eren recriminacions, tot era molt difícil. I la doctora, la neuròloga, que em deia, no, bueno, és depressió, jo deia, no, aquí hi ha alguna cosa que no és depressió. I li van fer un control al psicòleg, crec, que li van fer un informe i em van dir que estava una resposta per tenir una demència clara. I vaig pensar, ostres, una resposta... clar, depèn del dia, ella està molt bé i depèn del dia, doncs està com més... que li costa tot més, no? I llavors vaig insistir molt a l'equip del clínic, del doctor Lladó, i la van ficar en un estudi, i li van fer unes proves específiques, i va sortir que era Alzheimer. Llavors, possiblement la meva mare, si nosaltres no haguéssim insistit tant, si haguéssim diagnosticat l'Alzheimer, potser 2 anys o 4 anys després, no? Llavors, realment, d'aquests 8 anys... hi ha hagut un deteriorament, però sí és cert que al principi ha anat molt a poc. Com deia la Imma, a vegades hem tingut que prendre decisions, saber que tenia Alzheimer, però que encara podia fer coses. A vegades era com una mica de contradicció, perquè tu com a fill o com a filla penses, ostres, és que té aquesta malaltia, i hem de mirar també no només al curt termini, sinó a mig termini, llarg termini, i ella... com no volia acceptar que tenia, no? I, clar, jo, si a mi em diuen això, doncs també suposo que ho negaria, no? Que no... Doncs és molt difícil. I realment han sigut els 2-3 anys últims, realment que la meva mare actualment ja està més en el seu món que aquest. Necessita atenció 24 hores per tot. Per menjar, per dormir, per canviar-la, per vestir-la.
I el vostre dia a dia com ha canviat, sobretot aquests últims anys?
Amb aquesta... Total. La meva mare vivia amb la meva tieta, que es coordinaven molt. La meva tieta va morir fa un any i mig i la va tenir els primers mesos el meu germà, perquè nosaltres, la meva mare vivia aquí a Barcelona, però quan la van diagnosticar i la vam tenir que canviar de lloc, ens van recomanar millor que visqués en un poble que visqués aquí a un canvi de barri de Barcelona. Llavors ella es va anar fora i al principi, després de la mort de la meva tieta, la va tenir el meu germà en poc temps, però ell no va poder assumir tot aquest impacte brutal i l'he tingut que assumir jo, no? I, bueno, és que et canvia la vida a tot. O sigui, jo tinc una nena petita de 2 anys, un nen de 7 anys, una parella, i ens condiciona total. Sort que està la FAP, i m'estic emocionant, però sort que està la FAP, i a mi em permet que la meva mare pugui estar allà i que jo pugui treballar, que pugui tenir una vida amb la meva família que he format, perquè realment és això, són 24 hores, és al matí, a la tarda, a la nit, quan es desperta, quan no. És un impacte emocional, físic, laboral, o sigui...
I en quin punt veu arribar a contactar amb la FAP?
Bueno, a mi quan em van dir que tenia Alzheimer la meva mare fa tants anys, el primer que vaig fer va ser anar a la FAP, i em van assessorar, em van explicar. I després, quan em van dir que tenia... Bueno, quan van decidir que jo ara tenia la meva mare, vaig anar a la FAP perquè vaig pensar, la meva mare té Alzheimer. Hi ha molts centres de dia que atenen, bueno, diferents situacions, però la meva mare té una malaltia específica. Llavors, què millor que una entitat específica d'Alzheimer, no? I el que m'he trobat és... Bueno, són un munt de professionals... de 10, o sigui, és que tot el que pugui dir de la FAP és boníssim, des de la persona que obre la porta, a les treballadores socials, als infermers, al terapeuta ocupacional, totes les persones que m'he trobat tracten a la meva mare amb una delicadesa, amb un tracte de respecte, amb un amor, que això no té preu. O sigui, jo el que pago, ho pago, però perquè la tranquil·litat amb la que jo deixo la meva mare cada dia és brutal. Me la venen a buscar i després me la tornen perquè jo també pugui anar a treballar i portar i recollir els meus fills, no? O sigui...
Quan veu anar al clínic amb l'equip del doctor Lladó,
sí.
La teva mare, quan ja li van diagnosticar Alzheimer, ho sabia?
La meva mare, sí.
Sí, ell ho
sí.
Sabia.
Nosaltres li vam explicar, perquè la meva mare, clar, era molt jove. Tenien que prendre decisions. El meu pare feia pocs mesos que havia mort. Ella vivia a l'altra punta de Barcelona, on jo vivia. Llavors, tenien que prendre decisions i ella no podia estar sola. Llavors, li vam explicar. El que passa és que ella va rebutjar molt. Que
no, ho sabia, però no ho volia ser.
Exacte. No. I era una de les coses que vam notar, no? Aquesta agressivitat de jo no estic malalt, sou vosaltres, no?
Claro. Que te encuentras con esto muchas veces es un problema.
Claro.
Es un problema.
I des de la FAP, com ajudeu a les famílies?
Perdón?
Des de la FAP, com ajudeu a les famílies? Com feu a part sí. També de tallers, feu activitats, feu
sí.
L'ajuda mútua?
En esos 30 años nos hemos ido organizando, dando respuesta a las necesidades que nos íbamos encontrando, porque durante toda esta evolución de la enfermedad, de estos 30 años, ha evolucionado mucho la necesidad también. También depende un poco de la edad de las personas que y del momento en que se diagnostica. Hace 30 años se diagnosticaba en un momento una enfermedad que no es el que se diagnostica ahora, con lo cual hace 30 años el término o el servicio de un centro de día no existía, porque ya se diagnosticaba en una fase muy avanzada. Nos hemos ido organizando dando respuesta a las necesidades y, por un lado, atendemos o ayudamos o asesoramos a las familias, al cuidador familiar, con soporte psicológico, legal, es importantísimo, social, con grupos de soporte emocional, con formación, con temas de recursos, de ayudas técnicas, colchones, antes caras, es decir, todo aquello, hacer accesible al domicilio. También valoramos, hacemos valoraciones domiciliarias para adecuar la accesibilidad de los domicilios y luego a la persona diagnosticada tenemos una serie de programas y de servicios en función del momento en que se encuentra esta persona. Desde talleres individuales de estimulación, talleres grupales de 5 o 6 personas, centro de día terapéutico y centro de día asistencial. Todo con el tema de la atención centrada a la persona. Hacemos muchas salidas, hacemos... unas actividades que yo aquí sí que me vería en un futuro. Así como os comentaba antes, que yo no a mí me ponen a multiplicar y me llevan al grupo más dependiente. Hacemos un poco siguiendo la atención centrada a la persona y siguiendo la historia de vida, que yo creo que de alguna manera lo hacíamos todo desde siempre.
Es verdad.
Porque siempre hemos hecho esto, quizás ahora como más protocolarizado y con otras ideas, porque realmente los profesionales tienen gente muy joven y gente muy formada y tienen otra manera, ¿no?, de vivir y de atender a las personas dependientes.
¿Y a día de hoy hi ha suficientes ayudas y recursos al servei de las familias?
No, no. Son insuficientes, a todas luces insuficientes, y yo creo que llegan tarde.
Porque, digamos, a nivel público, ¿recibir alguna subvención como asociación o...?
Bueno, la asociación, estos servicios que comento, de talleres individuales o el centro de día, o el servicio de ayuda domiciliaria, también tenemos un servicio de ayuda domiciliaria con personal especializado, porque, como os comentaba, atendemos, ayudamos a la familia en todo el proceso. Entonces, según la evolución y el momento de la fase de la enfermedad, la persona requiere de un servicio o de otro. Y tenemos el servicio de ayuda domiciliaria con personal especializado o el servicio de tutelas. Todos estos servicios tienen un copago a la familia. Así que con los eventos que organizamos el Día Mundial, con la fiesta en el Parque de la Ciudadela o con el concierto que hacemos, recaudamos para ayudar a las familias que no tienen recursos a pagar estos servicios. La asociación recibe subvenciones, sí, del Ayuntamiento, la Diputación, de la Generalitat, pero no el 100%. Es decir, tiene, y además creo que todas las asociaciones, o por lo menos la nuestra, nos hemos convertido con el tiempo en una pequeña empresa, porque tenemos ahora mismo cerca de 46, 47 trabajadores.
¿Y si alguna persona ahora no está escuchando y quiere ponerse en contacto con vosotros, con la asociación, cómo tiene que hacerlo?
O bien llamando por teléfono al 93-412-5746 o por la página web de AFAP o por correo electrónico. Estamos en la calle Cartagena 182 y hemos abierto hace poco otro centro de atención en el Congrés, en la calle Riera de Horta 32.
Perfecto. Muchas gracias. Una pregunta. Todos conocemos a la persona con Alzheimer, que es una persona pues, que no se acuerda de nada y que no te conoce. ¿Vosotros creéis que aquella persona sufre, la persona con Alzheimer?
Yo creo que al principio sí que sufre. Sí que se da cuenta de que además te lo dicen. Que algo no va bien, que no se encuentra bien, que algo no va bien. Yo me acuerdo de una señora que teníamos que decía los cajones y se daba en la cabeza, no están bien puestos.
Los cajones no están bien puestos.
Los cajones no están bien puestos. Yo creo que se dan cuenta, algunos sí, otros no.
El fichero se había movido.
Pero yo creo que hay que cambiar de... A ver, es que si vais a nuestros centros, es que es increíble. Es un poco lo que decía Mercedes. Es que salimos continuamente a hacer salidas, a disfrutar de la calle, a disfrutar de los parques. Y hay que cambiar ese chip de que la persona enferma de Alzheimer es una persona agresiva o que no se entera para nada. Es una persona que disfruta, que se lo pasa a pipa. Esta mañana mi compañera decía, mientras que coméis, bajo abajo ha hecho una partita del dominó y ha subido diciendo, me han pegado una paliza. Digo, hombre, claro, es que saben jugar al dominó. Claro. Es que...
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Molt bé, doncs, tan difícil que és trobar feina. I el Carles cada dimarts ens porta llocs de treball.
Exacte, cada dimarts us porto llocs de feina, vacants, i una setmana més tenim les ofertes de feina més recents publicades a inforesidencias.com. I és que Inforesidències, on més de 800 centres de dia, residències i serveis d'atenció a domicili publica les seves ofertes, podem trobar que la llar d'avis Mirasol, a Sant Cugat del Vallès, està buscant una gerocultora. Que la residència per gent gran Berillor a Badalona està buscant una infermera i també una gerocultora. Que la residència Cristel Oro a Barcelona Ciutat està buscant, a més també, una infermera i una gerocultora. I acabem comentant que la residència Jardins de Vall d'Oreix a Vall d'Oreix està buscant una gerocultora i que la residencial Palau, a Palau de Plegamans, està buscant també una gerocultora.
Molt bé, perfecte. Recordem les línies telefòniques, 93409-2771, 93409-2772.
I, a més, hem de recordar que si tens algun d'aquests perfils que poden ser gerocultora, com hem comentat, infermeria o altres com, per exemple, poden ser treball social, netejadora, psicòloga, etc., terapeuta ocupacional, no hem d'oblidar que si entres a infresidències.com i mires les ofertes i publiques el teu perfil, pots trobar feina en pocs minuts.
Molt bé.
Doncs bé, jo volia acabar fent alguna pregunta més, fent una mica de col·loqui, perquè abans parlàvem una mica de quin tipus de servei estem donant a dia d'avui a les residències, i comentaves tu també, Imma, que també part d'això influïa en que potser hi ha hagut, comentàvem el tema aquest de desnutrició, que també pot influir el fet de que hi hagin pensions més petites o que els avis, inclús, hi ha una pensió bastant més petita, hagin ajudat també les seves famílies, els seus familiars, i que això també provoca que també empitjori la seva pròpia alimentació.
Sí, creo que es un tema importante, ¿no? ¿Cuál es la pensión media, que son 12.000 euros al año? Nos encontramos ahora mismo que en un momento de crisis, o estamos viviendo un momento de crisis muy importante, que hay familias que están viviendo con la pensión de la persona mayor. Y, lógicamente, estas personas, que son nuestros padres o nuestros abuelos, vienen de una situación en la que ellos ya han pasado por unos años de la posguerra, ¿no?, con unas mancanzas, ¿no?, y que ahora lo dan todo por los hijos y por los nietos, con lo cual ahí viene la desnutrición también. Es decir, ellos se quitan rápidamente y lo primero que te quitas es la comida para dárselo a los hijos.
En la pensión de dos personas viven cuatro o cinco o seis. Sí. Y un bistec hoy en día, para comprar un bistec...
Oh, imposible. Y el pescado, imposible. Al final, ¿cómo no va a haber desnutrición? Claro,
sí, 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 sí.
Es que es tremendo.
Por lo tanto, ¿crees que el problema principal podría ser el tema de los ingresos económicos de la familia, no tanto el tema de las pensiones?
Yo creo que es que todo va unido, ¿no? Las pensiones son mínimas, las pensiones de los viudos, sobre todo de las viudas, es que son escandalosamente exiguas. Y las pensiones ya de cualquier persona mayor también son exiguas. Es que la media son 12.000 euros. Con es que eso una persona no puede vivir, y menos alimentarse bien. Y si encima te tienes que hacer cargo del entorno familiar, de los hijos, de los nietos, es que es imposible.
Alquiler.
Es que es imposible.
Luz, agua. Teléfono.
Las basuras. Los municipales.
Es que es imposible. Es que no pueden comer.
No, entonces no me extraña. No. Y luego, además, yo creo que nos falta mucha información. Quizás a lo mejor, bueno, es que es imposible. Con esas cantidades es imposible alimentarse bien. Pero si hubiera una buena información, una buena formación a las personas de lo que es alimentarse bien, quizás a lo mejor cambiaría también.
I també, Mercedes, et volia preguntar, si la teva mare en un futur ha d'anar a una residència, com tardaria que fos aquesta residència?
És una pregunta difícil.
Dura.
Bueno, he anat a veure algunes residències i, bueno, surto sempre una mica fluixeta, per dir-ho d'alguna manera. M'agradaria... És una tonteria, no?, però que tingués llum, que sigui oberta, que pugui tenir aquesta llibertat de la que parlaven abans, no? Com són malalties que potser doncs, han d'estar controlades d'alguna manera, i algunes residències doncs, tenen diferents graus, sí que he vist que algunes vegades doncs, a les persones que tenen el FERM, i més quan ja tenen un grau avançat, doncs estan com una mica recluïdes, no? Llavors, ara mateix no sabria dir-te quina residència... Podria dir-te que és el que no vull d'una residència, però perquè penso que mai trobaré aquesta residència ideal, perquè m'agradaria poder tenir a la meva mare amb mi, no? Però això és pràcticament... Bueno, impossible. Poder treballar, criar els fills, seguir estudiant com estic fent, tenir la meva també altres projectes. Llavors, no sabria dir-te la veritat,
És complicat.
És molt complicat, perquè ara mateix estic amb una part emocional bastant... Llavors jo crec que totes les que entre possiblement li veuria alguna cosa que no m'agrada, no?
És veritat això que dius, que costa molt, Quan veniu a veure les residències, les cares que porteu... és que a nosaltres també ens toca, no? Perquè ens toca el cor, perquè sabem lo malament que ho passeu quan esteu buscant residència per la vostra família. Intentem que sigui sempre... Us fem un acompanyament, igual que feu vosaltres quan van a la vostra associació, fem un acompanyament exhaustiu, la persona que ve a demanar informació. I això que estan separats, nosaltres, a la nostra residència, això no ho fem. És complicat pels que venen, que estan bé cognitivament, perquè ells diuen que estan bé, no? I molts no venen. O sigui, una vegada veuen la residència, no volen vindre. Però nosaltres estem tots junts, perquè la societat... ha d'estar junta, o sigui, i al final s'acostumen tots i es protegeixen entre ells quan estan gent cognitivament bé i gent amb Alzheimer o demències. O sigui, hi ha una unió, sempre hi ha un cuidador que surt a cuidar aquella persona, saps? És curiosíssim. I això és la línia que nosaltres portem i que l'únic que jo voldria és tenir una residència molt més gran de la que tinc per poder fer tot això que t'estava explicant que he vist, no? I és una de les meves... que jo crec que no moriré sense fer-ho. Jo vull una cosa com la que vaig veure fora i que potser jo també algun dia estaré, perquè cada vegada estic més cap allà, també. Hi ha coses que se m'olviden moltíssim, menys mal que tinc els meus fills, que m'ajuden molt, no? Però veig cada vegada, com m'estic fent gran, cada vegada estic més a la vora d'ells, més propera a tot el que els hi passa, de tot, no solament de memòria, sinó de físicament, no? Com vas baixant en molts aspectes. I estic molt, molt implicada amb el tema de l'Alzheimer, és algo, i de fet haig d'anar a visitar-te perquè m'ha encantat tot el que heu dit i... no us coneixia, bueno, sabia que existíeu, però no us coneixia, i algun dia aniré a fer-te una visita, si t'importa.
Gràcies.
De fet, no hem d'oblidar, comentava en Mercedes, que tot i que ara et costi imaginar una residència per la teva mare, com parlàvem abans també amb el José Luis, no hem d'oblidar que aquest és un tipus de recurs que només al final està adreçat a un 5% de les persones grans. Que les altres persones grans sempre estan millor a casa o altres recursos que són més adequats pel seu tipus d'estat.
Sí. Jo crec que les residències avui en dia, bueno, és que jo crec que és un recurs molt vàlid i que moltes vegades hi ha una part negativa, o sigui, que li veiem com una connotació negativa i no la té. Jo penso que és molt vàlid. A mi diria que vull una residència al costat de casa que la pugui integrar a la meva vida, o sigui, que jo pugui anar a recollir-la, anar a passar allà, llavors això és difícil. Però sí, és un recurs supervàlid. I que se li ha de treure aquesta connotació negativa, perquè realment la societat avui en dia no et deixa altra alternativa, no? O sigui que...
Bé, i de fet, ara encarem la recta final del programa i voldríem tornar a llegir un text del llibre de Sentimientos y Arrugas de la Mariana Verónica Gallano. Recordem que la Mariana és una gerocultora que ha treballat en algunes residències i que arrel de les seves vivències va escriure aquest llibre. El text d'avui es titula Anciana, artista i sorda, i diu així... La meva sordesa és per a mi pitjor que la mateixa mort. La mort és horrorosa, però també ho és la vida, va dir l'artista. Era una anciana diferent, ja que es considerava una persona extraordinàriament intuïtiva. Per a una dona de la seva edat, tenia molt bon aspecte, havia estat molt bonica. He admirat sempre les boniques mans d'aquella dona. Procedeix d'una família acomodada que la va enviar als millors col·legis d'aquells temps, on va compartir aula amb alguns grans pensadors del país. El meu silenci la va fer somriure, oferint-me un d'aquests somriures que et donen ànima i alhora t'entristeixen. Què passa? Va preguntar Marchal en entrar a l'habitació. Acabo d'exposar una filosofia particular de la vida i la mort i he deixat sense paraules a la Mariana, va dir l'artista. El tema de la decadència humana era el seu preferit. Els colzes li pesaven en els braços de la butaca i presentava un lleuger tremolor tant en els seus membres superiors com inferiors. El menor gest es convertia per ella en una fatiga. Tenia el cap caigut sobre el pit, però, en els seus llavis, va tornar a lluir un somriure suau i angelical. Jo mai havia conegut a ningú com ella. Aquesta anciana era una persona extraordinària. Vull que avui mateix fem la gestió i demanem hora al metge. Anirem a un centre auditiu, per al tema de l'audiòfon. T'acompanyaré, li vaig dir. Vaig haver de repetir-ho dues vegades... i vocalitzar molt a poc perquè al final m'entengués. «Oh, que bé!», va dir i va somriure complaguda. jo estava ansiosa d'explicar-li totes les bones notícies perquè quan la visitava algun membre de la família, l'únic equipatge que li aportava era el de les maletes carregades de desgràcies i tristeses. Massa coses per deixar-la a ella impàvida, doncs tenia els seus sentiments, el seu cor i encara, per sort, el seu ensomni. Per això, per a mi era una veritable artista. Era gratificant i inefable estar a prop d'ella i per a ella era com alliberar-se de les seves solituds i silencis. Sempre em mirava amb fermesa. Era així, sincera, veritable. Portava ulleres fosques perquè la llum enlluernadora li havia danyat la vista. Sofria irritacions i dolors bastant molests. Els ulls li cuien amb freqüència i la conjuntivitis els feia llagrimejar tant que li era impossible aconseguir un plaent somni. En realitat, tenien molt en comú, encara que ella no ho creia. Les dues són persones tranquil·les i costa molt fer-nos enfadar. L'endemà, la infermera ja ens va confirmar que el metge havia trobat un buit en la seva tapaïda agenda. Estava esperançada de canviar l'audiòfon per un especial, perquè ella estigués més tranquil·la. Em sentia impacient per abraçar-la i per parlar-hi de tot amb més facilitat, sense la necessitat de repetir paraules fins a 3 o 4 vegades. A l'àvia artista li vaig agradar de seguida, des del primer moment en què ens vam conèixer. S'havia pres una espècie de maternal interès cap a mi. Quan conversava amb mi, era igual que estigués present la infermera o la fisioterapeuta. L'anciana només dirigia a mi. Ens unien també els llargs i plàcids passejos per les muntanyes. Aquestes muntanyes majestuoses, vestides amb els matisos concebibles de verd, s'havien convertit en belles amigues de l'artista. El record de la seva infància s'incrementava cada vegada que contemplava l'horitzó. Parlava amb placidesa, amb una veu que la comprensió i la saviesa tornaven eloqüent.
Molt bé, doncs, fins aquí el programa, fins aquí. Gràcies a tots per haver estat aquesta tarda aquí. Ha sigut un plaer tenir-los a tots vostès.
Moltes gràcies.
Fins aquí és Gràcia Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.
Gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.